Senyores, senyors, molt bona nit. Els saludem cordialment des de la plaça de l'Ajuntament de Sitges, on, doncs, com cada 20 d'agost, està a punt de començar el primer dels actes de la Festa Major de Sitges. Saludem cordialment els oients de Ràdio Maricel, que ens estan escoltant en directe, i també saludem els espectadors de Penedès Televisió, tant els que ens ho estiguin escoltant en directe des de la web, pel servei de streaming, com també els que ho faran en diferit a través de les repeticions que tindrà aquesta retransmissió. Com dèiem, els saludem, falten, bé, poc menys de 3 minuts perquè arribi al punt de 2:15 de la nit, l'hora en què està prevista l'inici d'aquest acte, del primer, com dèiem, dels actes oficials de la Festa Major de Sitges. El pregó, el convit a la festa, que enguany anirà a càrrec del mestre, del escriptor Xavier Gimeno, que doncs està aquí, podríem dir, dels pregoners més puntuals que recordem. A 9:45, ben bé, Xavier Gimeno doncs ja estava aquí quan la plaça de l'Ajuntament, tant la del costat, tant la de davant de l'Ajuntament com la de la banda de la Palmera, doncs era bàsicament un mar de cadires. Doncs el pregoner ha estat aquí puntualíssim, esperant, i segons ell mateix ens ha comentat, doncs empassant-se, en certa manera, els nervis que provoca un esdeveniment com aquest. Com dèiem, ara sí, ara falta d'un parell de minutets perquè comenci oficialment l'acte. La cosa ha canviat, el mar de cadires ja és un mar de caps, i davant de l'Ajuntament no hi ha cap cadira buida, i a la banda de la Palmera, doncs bé, podem dir que encara n'hi ha alguna, però tampoc és que n'hi hagi excessives. Fins i tot a la cantonada del carrer Major ja veiem gent dreta. Per tant, hi ha molta, com sempre, com acostuma a ser habitual, molta expectació i molt interès per seguir aquest primer dels actes de la nostra Festa Major, de la Festa Major de Sant Bartomeu. Avui, 20 d'agost de 2013, en aquesta plaça, en aquest ajuntament, i com sempre, en calor. Fa una certa xafogor, no una xafogor enganxosa, com alguns anys, tampoc fa fred. El lloc, de fet, és recollit, ja quan es va decidir traslladar el pregó fins a la plaça de l'Ajuntament, doncs es va veure que era un indret que tenia diverses virtuts, entre elles el fet de que encara que fes aire, doncs no bufava tant aire, i el fet de poder acollir a moltes persones, ja que ja cadires tant davant de l'entarimat com al lateral dret d'aquest entarimat. Perquè ens entenguem, hi ha un entarimat que està just davant de l'estàtua del doctor Robert, on el pregoner al costat de l'alcalde llegirà el pregó, al costat de l'alcalde i al costat del president de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla, llegirà el pregó en aquest entarimat d'esquena al doctor Robert i de cara al Ajuntament. Aquesta és la posició central, però també hi ha una bona part de cadires que estan en aquest lateral dret, és a dir, perquè ens entenguem, a la plaça que hi ha al davant de la rectoria, la plaça de la Palmera, que, com dèiem, també s'ha anat ocupant cada cop més amb persones doncs, interessades en el seguiment d'aquest pregó. Ens acostem un segon només per veure si el president de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla, Rafael Font, està nerviós. Rafael?
Bé, sempre en els moments i aquests minuts abans de començar, doncs sempre un està una mica nerviós, però jo crec que bé, les coses ja estan preparades i per tant ara només falta que comenci a rodar aquesta Festa Major.
Molta gent, com sempre, oi?
Sí, la veritat és que bueno, la plaça de la vila està plena de gom a gom i aquesta bueno, fa que hi ha ganes de Festa Major. Jo crec que tots els actes aquests previs s'han anat veient arreu doncs, molta gent i bueno, indica això, les ganes de Festa Major.
I avui el tret de sortida oficial?
Perdona?
I avui el tret de sortida
sí,
oficial?
Sí, sempre el pregó pues, és oficialment doncs, el tret de sortida i bueno, any rere any doncs, es va reproduint cada vegada doncs, la mateixa història i penso que que és molt bo que sigui així i que per molts anys doncs, puguem tenir una bona festa major.
Doncs Rafael, moltíssimes gràcies i molt bona festa major.
Gràcies a vosaltres.
Doncs ja han sentit les paraules de Rafael Font, del president de la Comissió de Festa Major i de Santa Tecla, en el mateix moment que sentíem com la campana de la parròquia, de l'església parroquial de Sant Bartomeu i Santa Tecla, donava als dos quarts, és a dir, l'hora teòricament oficial de l'inici d'aquest acte. Dubtem que comenci en gaire de retard perquè tothom està preparat. Hi ha una primera fila amb diverses autoritats, segons ens han comentat, a part, òbviament, dels regidors del consistori, també ja ha vingut, com també ha vingut algun altre any, l'alcaldessa de Canyelles, també, doncs, òbviament, el rector de la parròquia, i també hi ha una filera tota plena dels expregoners, que també doncs, són convidats en un lloc d'excepció en aquest acte inicial de la festa major. Ens ha comentat en Xavier Gimeno una de les particularitats d'aquest pregó. Bé, que no és cap particularitat, i és que no hi haurà cap artifici. Serà un pregó exclusivament llegit, pregonat. Va haver uns anys que es va posar doncs, lleugerament de moda el fet d'incloure des d'artificis pirotècnics fins a músiques que acompanyessin la declamació del pregó. Aquesta tendència es va trencar ja fa uns anys i Xavier Gimeno mantindrà aquesta tradició de fer un pregó exclusivament declamat. I ha situat en un dels extrems de l'enterimat, com dèiem que hi ha davant de l'estàtua del doctor Robert, un faristol alt. Entenem que, per tant, Xavier Gimeno ha preferit llegir el seu pregó o declamar el seu pregó dret. Hi ha pregoners que prefereixen la postura de sentat i altres que prefereixen la postura de dret. Per l'alçada del faristol entenem que Xavier Gimeno llegirà el seu pregó doncs, dret davant del públic. I poca cosa més haurem de dir, ja que ara mateix les autoritats ja començaran a pujar les escales que els conduirà cap a les cadires que hi ha situades a dalt d'aquest enterimat. També ha pujat un membre de l'Escola Catalana del Llenguatge de Signes, a través de la qual doncs, ja fa uns quants anys també el pregó de Sitges és parlat a través és declamat també a través del llenguatge de signes. Com dèiem, però ara mateix hi ha ja les autoritats assegudes a la taula, en un costat d'aquesta taula l'alcalde de Sitges, Miquel Forns, a l'altre el president de la Comissió de Sant Bartomeu i Santa Tecla, Rafael Forns.
Molt bona nit. Comencem l'acte de lectura del pregó de Festa Major que donarà el tret de sortida oficial a la nostra Festa Major de Sitges 2013. Volem fer ara una salutació especial al senyor Batlle de la Vila de Sitges, als regidors i a les regidores del consistori, a l'alcaldessa de Canyelles, al senyor rector de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla, al president de la Comissió de Sant Bartomeu i Santa Tecla, als membres de la comissió, al senyor pregoner, els pandonistes de Sant Bartomeu i Santa Tecla, els cordonistes, els exalcaldes de la vila de Sitges, a la pobilla del nostre poble, els presidents de les entitats, els expresidents de la comissió, el fill adoptiu de la vila i a tots vosaltres, sitgetanes i sitgetans, molt bona nit a tothom.
Autoritats, sitgetanes, sitgetans, amics i amigues, una salutació especial a totes les persones que aquesta nit ens estan seguint per Ràdio Maricel, per Maricel Televisió i per Penedès Televisió. Una salutació ben cordial a tots els penedesencs i penedesenques del Garraf, de l'Alt Penedès, del Baix Penedès i de l'Anoia, terres germanes, també en cultura popular i tradicional del nostre país. Com haureu vist i llegit en el programa d'enguany de la Festa Major, aquesta plaça de l'Ajuntament és un dels espais testimonials més vius i més intensos de la Festa Major de Sitges. Un lloc on any rere any, de generació en generació, ens retrobem, ens apleguem per compartir els cinc sentits de cada Sant Bartomeu, de cada Santa Tecla. Les músiques, les olors, els espetecs, els colors, les abraçades. Comencem aquesta nit amb un d'aquests sentits, el sentit que és l'escoltar el pregó. Deixem-nos endur per les paraules i les evocacions del nostre pregoner. Sigueu benvinguts i benvingudes. Té la paraula el president de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla, el senyor Rafael Font.
Il·lustríssim senyor Batlle, regidores, regidors, senyor rector, pandonistes, pregoner, presidents, membres de la comissió, sitgetanes, sitgetans, amics tots, molt bona nit a tothom. Ja la tenim aquí. La Festa Major de Sitges té una característica que la diferencia de la resta. Costa molt en arribar i quan ho fa, passa volant. O sigui que per fi avui donem el tret de sortida a una setmana plena d'actes, de festa i d'emocions. Uns actes que des de la comissió portem mesos preparant i planificant i que esperem en gaudiu amb les mateixes ganes i il·lusió en què nosaltres els hem preparat. La comissió que tinc l'honor de presidir arriba al seu punt i final. Han estat dos anys molt complicats. Els ajustos econòmics han fet que el pressupost sempre hagi estat en primer pla. Però malgrat això, hem intentat tirar endavant aquesta festa tan nostra amb la qualitat i dignitat que tots ens mereixem. Vull agrair l'actitud dels participants en la Festa Major per la seva majoritària comprensió i també molt especialment a les sitgetanes i sitgetans que han entès que la Festa Major és cosa de tots. I com no, vull agrair també la feina feta per la Marta, l'Aroa, la Bàrbara, en Manel, en Sebas, en David, en Xavi i en Joan, companys de comissió que han fet possible tirar endavant aquesta festa que avui iniciem. També a la Judit, la Mònica i l'Oriol, que des de l'Ajuntament ens han posat les coses més fàcils. I ara em permetran que també agraeixi a l'Alet, a l'Oleguer, a l'Eudal i a la Sara el seu recolzament. Han estat dos anys molt difícils, també a nivell personal, i ells sempre hi han estat. Enguany presentem la Cubanita, un còctel que uneix les essències del Mediterrani amb les del Carib, amb aquella olor del primer raig de sol a l'alba del dia de Sant Bartomeu. Però és també un còctel del que ha de ser el finançament de la Festa Major, una barreja de les aportacions públiques però també les privades. Desitjar-vos que en gaudiu amb moderació i agrair també les aportacions de totes aquestes empreses que sense elles avui no podrien tenir la Festa Major que iniciem. I ho fem com és tradició amb la lectura del pregó, un moment que ens permet apropar-nos a la Festa Major a través de la paraula i de la imaginació. Avui em complau poder-vos presentar a en Xavier Gimeno com a pregoner de la Festa Major 2013. Una persona afable, propera, que estima les tradicions sitgetanes com bé ha demostrat en les múltiples publicacions que ha realitzat o en les que ha col·laborat. Un veí de Sitges que ben segur molts vosaltres ja coneixeu i que avui ens aproparà a la seva visió de la festa i també, per què no, als seus sentiments. Què us puc explicar d'en Xavier Gimeno? Doncs que és llicenciat en Filologia Catalana, escriptor, i que exerceix la docència en qualitat de professor de llengua catalana i literatura a l'Institut Dolors Mallafré de Vilanova i la Geltrú. Les seves primeres incursions literàries cal cercar-les a les pàgines de l'Eco de Sitges i en altres publicacions periòdiques. L'any 2002 guanyà el Premi Marian Vayreda per la seva primera novel·la Pa de Llop, una obra que inicia un cicle novel·lístic centrat a Sitges i del qual la novel·la El temps a mitges, Premi Llorenç Villalonga de l'any 2008, n'és el darrer lliurament. Amb la novel·la Fuga va obtenir el Premi Pere Caldés, corresponent a l'any 2007. Ploma d'or l'any 2009, i crec que des d'avui també podrà posar en el seu extens currículum pregoner de la Festa Major 2013. Recordo el dia en què li vàrem proposar que fos el pregoner de la festa. Ens va preguntar fins a 3 vegades si n'estàvem segurs. Jo cada vegada que ho preguntava n'estava més, i de seguida en Xavier va assumir el compromís i la responsabilitat que acompanyen aquest paper. No tinc cap mena de dubte que en Xavier compartirà amb nosaltres les seves experiències, les seves reflexions i aquella seguretat que vàrem tenir al creure que seria el pregoner ideal per la Festa Major 2013. Espero que avui la tingueu també tots vosaltres. Senyores, senyors, sitgetans, em complau presentar-vos en Xavier Gimeno, pregoner de la Festa Major 2013. Visca Sitges i visca la Festa Major. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyor alcalde, senyor rector, autoritats, amigues, amics, començaré aquestes paraules expressant el temor amb què les he escrit. Un temor que vaig començar a experimentar quan la comissió va tenir la gentilesa de confiar-me el pregó d'enguany i que ha durat fins ara mateix, si és que encara no ho fa. Vull apressar-me a aclarir que no em vull fer perdonar la imperícia del meu relat i que aquest temor neix de la naturalesa del mateix, el pregó de la Festa Major. Aviat està dit. D'entrada es tracta de redactar un pregó, és a dir, d'una invitació a la festa. Però en el nostre cas hi ha una dificultat afegida, perquè el pregó de Festa Major no és un pregó qualsevol. Cal, en efecte, que sigui una invitació a la festa. Ara bé, aquesta finalitat s'ha d'assolir a través de la confrontació sentimental entre vosaltres que escolteu i qui us parla, una empresa difícil i delicada. És del contrast d'anècdotes i sentiments que pot guspirejar la màgia d'aquest moment. En el fons, el nostre pregó és una breu biografia de la festa que ha d'enriquir la memòria col·lectiva. M'hi vaig posar a treballar amb l'única eina que conec, les paraules, per tal que elles destriessin els records. Us proposo que, igual que vaig fer jo, ens deixem portar per les paraules i que amb els ulls de la imaginació contemplem els objectes muts de la festa, una massa, el posat dels gegants, la imatge del sant, i que si ens avalleix, rememorem l'eco de les tonades que aviat fluiran pels carrers amb el seu cabal d'emocions. Amb aquesta disposició us ofereixo el meu àlbum d'imatges particulars, ja que són les imatges, aquestes fotografies etèries, el suport predilecte en què descansa la memòria de cadascú. La primera fotografia del meu àlbum personal és molt antiga. Com passa amb aquesta mena de reproduccions, el temps n'ha alterat els colors, de manera que el que hi reconeixem és una imatge que barreja l'empremta d'un instant i l'acció pròpia del temps. No voldria comptar els anys que m'hi separen. Pel broc gros diria que més de 50. És negra nit i a casa hi ha una excitació que no encerto a identificar. La mare enllesteix la feina a la cuina amb una fressa que no entén. Algú la pressa. Organitzem un petit destacament format per la mare, 2 o 3 minyones i canalla, els nets de don Teodor Cerdà. Enfilem el carrer de Salvador Casacoberta fins al passeig, fosc, endevinant les voreres gràcies als volums dels baladres i a la seva flaire inconfusible. En l'aire que respiro, l'excitació anterior es transforma en esdeveniment extraordinari. Però jo encara no n'identifico els matisos. Al passeig s'hi congria més gent, minyones i canalla d'altres torres, comentaris estranys que no entenc i una dèria encara més incomprensible per escrutar al final del passeig en direcció a la punta. A mi em crida més l'atenció la lluna emmirallada d'escates sobre la placidesa del mar, just en aquell punt en què el meu pare, a ple dia, trafega per fer musclos o destriar els coquets amb què armarà els hams abans de llançar la canya de pescar. De sobte, els llums del final del passeig s'apaguen com una xarxa d'estels que s'hagués esgotat. Una remor engrescadora s'encomana de la gent sabedora del que està a punt d'esdevenir-se i que aquell marrec que jo era li sembla que és el veritable centre d'interès que ha reunit a tota aquella gent en una hora tan desacostumada. Un tropell de canalla i minyones arrenglarats al límit que separa el passeig i els parterres enjardinats profereix exclamacions a la nit i al mar. Alguns s'enlairen un pam i mig gràcies al relleu campaniforme que segueix el límit i que han sinistrat l'equilibri de generacions de sitgetans. Entre les cames de la meva mare observo el capteniment dels adults i que se suposa que he d'imitar, però no dec estar del tot convençut perquè algú m'anima a mirar en direcció a la llunyania i jo no acabo d'entendre la relació existent entre el fet de mirar i l'acció d'exclamar-me com si es tractés d'una celebració d'aniversari. Romanc en silenci, i no sé si en aquell moment vaig començar a pensar que els adults, de tant en tant, es captenien ben estranyament. Fins que algú es deuria compadir de mi, i sense possibilitat d'escrutar-me els ulls ni la perplexitat, m'obliga a situar-me al davant de la gent admirada. A continuació estira el braç cap a la punta i marca un objectiu amb el seu índex que sóc incapaç de veure perquè els meus ulls es distreuen en un joc de miralls acolorits que s'encenen i s'apaguen sobre el mar. Per atenció als més joves he d'aclarir que a començaments de la dècada dels anys 60 no hi havia cap espigó que pentinés el mar entre la piscina de Maria Teresa i el punt on ens trobàvem. Al final ho vaig començar a entendre gràcies a l'eficaç estímul que aleshores s'emprava per esmolar la curiositat dels infants. Una clatellada afectuosa a l'eclipse em va obligar a aixecar el cap i descobrir que la nit a Sitges era un full negre que es podia dibuixar i pintar amb uns colors màgics ben diferents dels que jo feia servir als escolapis. La festa major presenta un moment iniciàtic. Més endavant hi hauré d'insistir. Un instant en què els sentiments col·lectius penetren la sensibilitat d'un infant i la germinen amb un gest i una forma simbòlica. En el meu cas, l'instant iniciàtic va ser una clatellada que em va obligar a aixecar el cap. La següent fotografia és de l'endemà. El gest que me la fa recordar és d'un signe molt diferent a l'anterior. Ara acotaré el cap, però ningú m'hi obliga. Vull dir que l'estímul que va fer acotar el cap aquell marrec va ser molt més primari, instintiu gairebé. I van organitzar una autèntica comitiva des de Terramar, seguint el passeig, i anàvem un estol d'infants, suposo que els mateixos de la nit anterior. La meva memòria en aquest sentit no és gens fidel. Imagino l'estol d'infants, un grup indeterminat de nens i nenes, format pels nets i les netes de Don Teodor, i jo, és clar, com una mena d'afegit o un bufó que, sense saber-ho, estava a punt de convertir-se. El que sí que recordo és l'escorta de minyones que ens acompanyava. Totes anaven empolainades amb els millors uniformes acabats en blondes i puntes de coixí, coronades amb unes còfies estrafolàries que imposaven només de veure i unes faldilles llargues fins als peus. Suposo que havien rebut instruccions estrictes al respecte i que hi havia una mena de competència entre les famílies que gaudien de torre estiuenca a Sitges i que aquesta competència abastava fins i tot el servei. La imatge resultant és pròpia d'una pel·lícula de Visconti, núvols de minyones guardant els ramats de canalla en direcció al centre del poble i fent mans i mànigues perquè la uniformitat no ressentís dels cops de vent i de les mirades inquisitives dels senyors, que no se'ls veia per enlloc, tot i que la seva efígie, com la de Déu, era omnipresent. En arribar al xiringuito, jo ja em vaig adonar que s'esdevenia algun fet excepcional per al qual no havia estat alliçonat. Endevinava, però, que aviat rebria algun clatellot pedagògic, com a la nit anterior, que m'ensenyaria cap a quina direcció dirigir la meva atenció. En aquell moment, tan indiscernible per a mi, l'únic que sentia era un estrèpit vagament compassat que ressonava com cops prodigiosos infligits per algun ésser fabulós. Però els meus amb prou feines 4 o 5 pams d'alçada no en deixaven veure res. I a més, tot i que l'esperava, encara no havia rebut el signe aclaridor del clatellot esperat. Aseguraria que va ser la indiscreció o, si voleu, la tafaneria, aquella característica tan pròpia del servei domèstic i tan allunyada de la prudència, la raó que explica per què no ens van quedar allí, a l'alçada del xiringuito, veient-les passar. El cas és que havíem de descobrir l'origen de l'estrèpit i vam dirigir-nos cap a un indret per a mi emblemàtic i que dissortadament fa temps que va desaparèixer. Entre el final dels carrers de Sant Pere i de Bonaire, avui s'aixeca una mena d'altar florit amb un encert discutible. Fins a començaments de la dècada dels 70, aquest espai l'ocupava una ombra dolça configurada per un conjunt de plàtans. L'espai del seu interior el van acabar ocupant els vehicles i suposo que va ser aquesta la raó que va animar les autoritats locals d'aleshores a reconvertir-lo en el que ens van llegar. Crec que va ser una pèrdua, perquè aquest arbre configurava uns espais peculiars que van ajudar a crear una imatge pròpia de molts indrets de la costa catalana. Avui, els espais i aquests arbres només els podeu reveure en algun poble de la costa empordanesa o viatjant per carreteretes de la Provença. Una trista experiència, és clar, perquè t'obliguen a lamentar la pèrdua del que havíem tingut. Doncs bé, com deien, la indiscreció d'aquelles minyones ens va portar fins al cor d'aquella pèrgola vegetal i sense saber de quina manera ens van trobar al mig del Vall de Diables. No puc recordar l'impacte que aquella experiència em va provocar. Devia ser fulminant, és clar. Avui, gràcies al treball engrescador que fan les escoles locals i a un gest paternal de què parlaré més endavant, els futurs sitgetans aprenen el secret d'un llenguatge, el de la festa, que de mica en mica els va endinsant en el coneixement i la participació d'un sentiment indestriable. Aquell dia, bé, en aquella època, les escoles tenien unes prioritats menys amables i els meus pares treballaven. Jo descobreixo la figura d'un monstre aterridor armat amb un paraigua flamíger, seriós i transcendental, que es belluga seguint un ritme telúric i que a mi em devia semblar l'anunci d'uns perills que desconeixia. El diable, al cap dels anys ho acabaria descobrint, era un personatge entranyable, admiro. Un home de bona pasta que, si alguna cosa havia d'haver anunciat, era el paradís impossible i no pas l'infern terrenal. No crec que em mirés, els diables són secs, però jo sí que el vaig mirar. Prou com per endevinar que si no reaccionava d'alguna forma plausible, el meu ésser acabaria engolit per un remolí de foc. Aterrit, havia d'esborrar aquella imatge infernal que el meu tendre cor no podia entendre. De fet, m'havia d'esborrar jo mateix i esdevenir invisible. I creieu-me que ho vaig aconseguir. Vaig obrir les faldilles d'una d'aquelles minyones que ens acompanyaven, vaig entrar al seu interior i vaig tancar en pany i clau la barraca. Del que allà dins vaig descobrir no us en parlaré. I no perquè no pugui desvetllar cap interès, molts anys després em va reconfortar descobrir que una de les millors novel·les europees del segle XX, El timbal de llauna de Günter Grass, començava amb una escena semblant. I no ho faré perquè, per més que ho intento, no recordo res. El següent full de l'àlbum presenta dues fotografies importants. Es corresponen al moment en què la vivència de la festa major surt de l'àmbit familiar i es contrasta amb l'experiència dels amics. Els adolescents arriben a aquest moment amb un imaginari reblert d'emocions que la memòria ha anat ordenant significativament gràcies, com ja he dit, al trampolí escolar i amb una importància no menor al filtre familiar. Era i encara és, amb el permís de Santa Tecla, el moment en què deixem de ser espectadors i comencem a convertir-nos en protagonistes. En què deixem, en el meu cas, perdó, però l'imaginari encara era molt pobre i jo només era el que els francesos en diuen un parvenu, és a dir, un nouvingut. Recordo que la festa es va convertir en un anar amunt i avall seguint els balls a l'encalç d'una estratègia que et permetés d'avançar el més ràpid possible i que complís un doble objectiu. En primer lloc, demostrar valentia davant dels teus amics, sobretot quan t'acostaves al punt fatídic, al foc. En aquell moment calia adoptar un posat imperturbable, igual que un savi que estigués de tornada de tot, i mostrar-se insensible a les espurnes que regalimaven cos avall i que òbviament cremaven. A la vegada, al costat d'aquesta insensibilitat davant del foc, calia afinar una rara i paradoxal sensibilitat per entendre i memoritzar la resta dels balls, les tonades, els atributs, els colors, els noms dels caps de colla, la història, la tradició sencera, si no volies passar com un analfabet absolut. Perquè, és clar, i aquest era el segon objectiu a què acabo de referir-me, no sols estava en joc la competència personal, sinó la possibilitat d'impressionar les teves amigues, que tenien amb un ull escrutador i implacable el més valent, el més sensible i el més il·lustrat. No cal que us digui que en aquell context les probabilitats que vaig gaudir d'ampliar les meves relacions personals van ser d'una avarícia ofensiva. Deu ser per això que guardo com un tresor inescamotejable un moment excels d'aquells anys. Ens trobàvem a la plaça de l'Ajuntament, aquí mateix. Tot i que presentava un altre rètol, nosaltres ja l'anomenàvem amb la forma que ha acabat triomfant. Per alguna casualitat inexplicable, vaig coincidir amb la geganta en el moment en què es plantava i consumia la nota final. Tothom aplaudia i els ulls de la gent eren un calidoscopi d'alegria difícilment descriptible. En el moment en què s'obren les faldilles de la geganta, surt un home suat, enfeixat fins sota el pit, esbufegant, i amb un aire de satisfacció tan indescriptible com els ulls de la gent. Hi ha un moment en què sembla voler respirar de cop l'èxtasi de la plaça i inspira profundament. Em descobreix al seu davant i em mira atentament com si necessités fixar els seus ulls en aquell noi que té al davant. Astorat, fixo els meus ulls en els seus perquè m'adonava que els dels meus amics i els de les meves amigues no s'estaven perdent cap detall d'aquella elecció miraculosa. No m'ho podia creure. Al cap de poc, així que el seu cor va reprendre un ritme menys extàtic, em va posar una mà a l'espatlla i em va dir: «Noi, em sembla que tens pasta de geganter». Suposo que vaig levitar un parell de pams sobre el terra igual que els gegants. Acabava de ser ungit, i no per un qualsevol, no, pel mateix Zeus de la festa. Aquell home, després vaig memoritzar el seu nom per sempre més, era en Parra. L'altra fotografia d'aquest full, que podem encapçalar com la invitació, respon a un record remotíssim i, en certa manera, surrealista. Just en el moment de la vida en què sents el crit de la festa per honorar-la, amb la teva participació, una colla de sitgetans, una ingent colla de sitgetans, puc afegir, vam ser protagonistes d'una celebració extraordinària que els erudits de la festa haurien de considerar seriosament com un antecedent de Santa Tecla. En aquells anys era membre de l'agrupament Escolta Nostra Senyora del Vinyet, el CAU, per entendre'ns. De fet, vaig seguir tota la cursa Escolta des de Llobató fins a Cap d'Unitat. En la litúrgia Escolta hi ha unes dates marcades amb un color destacat, entre les quals excel·lia el que en dèiem Camp de Sant Jordi i que celebràvem aprofitant les vacances de Setmana Santa. En aquest camp hi havia el costum, desconec si en l'actualitat encara es conserva aquesta tradició, de reunir en algun lloc la totalitat de l'agrupament sitgetà, des dels més menuts als més grans, sota un centre d'interès idèntic que aglutinava els treballs de les setmanes anteriors. Deuria ser a començaments dels anys 70 que el centre d'interès que ens va reunir va ser la celebració d'una festa major al cor del massís del Garraf, en un lloc a mig camí d'Olivella que es diu Els Masets. Sí, ho esteu sentint perfectament, ho esteu sentint perfectament. Durant la Setmana Santa de no sé exactament quin any, al mig del bosc vam organitzar una processó de festa major amb gairebé la totalitat dels valls. Vull pensar que d'alguna manera aquella generació va ser de les primeres que va sentir aquesta demanda de la festa, la invitació a participar-hi per tal d'assegurar-ne la pervivència facilitant la incorporació dels més joves. En l'actualitat, aquesta necessitat està garantida gràcies a la matinal de Santa Tecla, una pensada genial d'en Salvador Miravent que fa de lia els més promiscus mantenidors de les tradicions d'arreu del nostre país. Suposo que pel meu cap devia ressonar el vaticini d'en Parra i que jo hauria de contribuir a la festa en qualitat de geganter. El destí, però, m'havia deparat un lloc no menys sofert i d'una magnitud semblant. Durant uns dies, comptant-hi els assaigs i la festa, vaig contribuir a fonamentar els castells més extraordinaris que em podia arribar a imaginar. I el dia de la nostra particular i fantàstica sortida d'ofici vaig aprendre que els crits que profereix el cap de colla no són ni de lluny ni recriminacions ni imprecacions, al contrari. La seva veu està inspirada per un desig de comunió, per una força afectiva, gairebé una mala llet tendrívola que és el ciment que enlaira les construccions més prodigioses que els catalans mai ens hem arribat a proposar. El meu cap de colla, en aquell camp de Sant Jordi de no recordo quin any, era en Ricard Baqués, l'ànima de la nostra primera colla castellera, aquella que duia a la camisa el nostre color més emblemàtic, el blau. He de girar full. A mesura que els vaig pensant, penso que és una bona pensada això de titular-los, de posar-los un nom que en resumeixi el gest. La que acabo de girar es diu La invitació, ja ho he dit. Si hagués de fer el mateix amb les anteriors, crec que els encapçalaments més adients, seguint l'ordre cronològic, haurien de ser la fascinació i la il·lusió respectivament. El full que acabo d'encetar s'ha de titular El poder de la festa. així, sense vacil·lacions de cap mena, perquè la festa, ho hauria de dir Sant Bartomeu, gaudeix d'un poder, d'una influència, si voleu, que no s'explica des de les fórmules acadèmiques com la sociologia o la política. I no penseu que exagero. Ho vaig començar a intuir a 600 quilòmetres de distància. Jo aleshores tenia 25 anys i, com en dèiem, estava fent el soldat. La meva va ser una generació que encara estava obligada a complir amb el servei militar. Ara se n'ha perdut la mena i tal vegada la memòria. El cas és que aquell estiu, i com a conseqüència d'una topada amb un sergent primer no gaire cautelós, em vaig trencar el colze. Des del punt de vista marcial, jo era una autèntica desferra, un element onerós i absolutament prescindible. Amb la fila que feia, amb el braç enguixat, a més, donava una nota palesament inharmònica per la qual se m'alliberava de les formacions diàries que havien d'estar a punt de revista. Jo, ja us ho podeu imaginar, no feia gaires escarafalls i vaig pensar de treure profit del meu lamentable estat, vergonyant fins i tot per la bona imatge militar. Vaig pensar que era un bon moment per obtenir un permís substancial. Amb valentia i una mica més de barra, vaig demanar audiència al capità de l'esquadró i en concedir-me-la em vaig plantar al seu davant amb una marcialitat histriònica, ridícula gairebé. Li vaig demanar el permís anhelat i quan aquell home, seriós com un general a punt d'entrar en combat, em va preguntar sobre el motiu que m'impulsava a fer aquella demanda, em vaig adonar que la fèrula del meu braç no era un motiu suficient. Havia d'improvisar. Per alguna raó inextricable em va venir al cap la imatge de la vigília de la Festa Major, l'entrada de Gralles. I vaig apressar-me a argumentar: mi capitán, és la fiesta mayor de mi pueblo. Quan vaig acabar d'exposar els meus motius, vaig mirar l'oficial, que a més d'arrufar el nas, havia immobilitzat una ganyota que expressava fàstic. Usted es del norte, ¿verdad? Em va preguntar. Vaig pensar que havia begut oli i una bona quantitat. L'havia ben parit i en menys d'un instant vaig descobrir la raó de la meva esllavissada. En castellà em vaig dir: no es diu la fiesta mayor de mi pueblo. Hauria d'haver dit: capitán, són les fiestes de mi pueblo. M'havia delatat incautament i vaig témer que la identificació del meu origen signifiqués la denegació de la meva petició de permís. Sense rectificar el seu posat, el capità m'ha escrutat de la baix. En aquell moment vaig resar perquè aturés la seva inspecció en el braç immolat en acte de servei, però no ho feu. I encara va rufar més el nas. Mentre acabava de despullar-me l'ànima, jo em vaig posar a pensar en la forma en què aprofitaria aquella quinzena canicular al mig dels deserts castellans. En canvi, em va dir: disfrutarà de 10 dies de permiso, retírese. Aquell dia, en sortir del despatx del capità, va ser el primer en què les meves conviccions agnòstiques i un punt iconoclastes van rebre una càrrega directa en els seus fonaments. Qui podia haver ajudat aquell soldat estrafet, malapte, ridícul i espantadís? La resposta la vaig trobar uns mesos després, però per explicar-la amb més luxe de detalls he de girar un altre full del meu àlbum, un full més proper en el temps i que recull alguna imatge dels anys en què vaig tenir la sort de ser regidor de Cultura de l'Ajuntament. Vull imaginar que encara avui la Casa Gran viu amb una peculiar i vivíssima expectativa els dies que ens van acostant a la Diada de Sant Bartomeu. Perquè us pugueu fer una idea aproximada, l'arribada de la Festa Major trasbalsa l'activitat diària de la nostra administració, ho feia abans, d'una forma casolana, igual que el trasbals que hi ha a qualsevol casa en aquests dies i que es pot resumir en una idea: tot, absolutament tot, ha de quedar impecable. T'adones que els ritmes canvien quan comencen a celebrar-se reunions que no són habituals, quan el regidor de festes convoca el seu equip i a les escales hi veus pujar gent amb cara de sorpresa que no has vist mai i que algú et diu que són els caps de colla, quan el mateix regidor fa un avanç de previsions econòmiques i a la taula hi comencen a caure noms d'homenatges, recordatoris, programes, etc. El que jo desconeixia és que, igual que a les cases, sempre hi ha algú que s'ha de sacrificar perquè tot surti d'acord amb les previsions. Algú que recorda els detalls en què ningú no hi pensa i que té a la memòria a punt perquè el ritual segueixi els ritmes de la tradició. Algú que tingui una mà poderosament femenina, simbòlicament femenina. Finalment, arriba el moment de la veritat per un regidor, la processó de la bandera. Fins aleshores no hi havia hagut cap entrebanc: l'entrada de Gralles, les sardanes, el cap de la vila, la desfilada de les valls fins a l'hospital i cap a l'alcalde, quan encara l'alcalde gaudia d'aquest honor, els comentaris sobre els versos del Diables. Jo temia la primera processó, la meva primera processó, i havia preguntat a algun company més expert sobre el que se suposa que ha de fer un regidor en actitud processional. No cal que us digui que no vaig obtenir cap resposta. Una mica angoniejat li vaig preguntar a l'Antoni Miravent, que en qüestions protocolàries era un mestre de mestres, i em va respondre alguna cosa com ara: tu has vist les pel·lícules italianes? Suposo que referia a la filmografia de Fellini. Doncs igual, però des de dins. Igual, però des de dins. Gran frase que no vaig entendre i que amagava un profund coneixement. Jo, per si de cas, vaig decidir que no el perdria de vista l'Antoni i que imitaria el seu capteniment. Quan la comitiva municipal va iniciar el seu curs, algú va demanar a la banda, en aquells anys no teníem la sort de tenir banda pròpia com passa actualment, que comencés a tocar. Sens dubte, aquest algú era un expert i sabia que el tràngol de la processó es digeria més bé si la banda amenitzava el pas pesat i discontinu de la processó. Des de la banda van contestar: i què ha de ser? Des de les files de la comitiva van demanar: un pas doble. Jo, davant aquella proposta que em semblava un tant estrafolària, vaig mirar l'Antoni Miravent i vaig veure fins i tot que s'acostava el director de la banda amb alguna proposta més concreta. La meva primera processó va començar amb un pas doble, Paquito el Chocolatero. La processó va seguir el seu curs, llarg, sincopat, ara m'aturo, ara reprenc, fins que el cansament comença a penjar de les cares de les autoritats i els altres membres de la comitiva. Les formalitats es distenen, és clar, i el perfecte ordre de l'inici es trenca. Ara ja ningú manté el lloc que se li havia adjudicat i es busquen uns moviments que ajudin a relaxar els músculs de les cames. Una nova aturada, i la gent que observa el pas de la processó, després de saludar-te, si és el cas, et mira i sembla que et digui: mare meva, quina fila que fas. El pas reprèn monòton, feixuc, xafogós, i escrutes així que pots els balls precedents, la moixiganga principalment, amb l'esperança que seran capaços d'endegar la seva representació d'acord amb el ritme accelerat d'una pel·lícula muda. El resultat, però, és ben diferent. I ja no saps les vegades que la banda ha interpretat pas dobles i valsos que sembla que es desenvolupin a ritme de marxa fúnebre. Aquell any, la processó de la bandera va arribar a la seva destinació amb més d'una hora de retard. I ara us comentaré un detall que molt poca gent coneix i que espero que els anys que ens en separen ajudaran a perdonar la gosadia de fer-la pública. A mesura que els balls arribaven a la plaça de l'Ajuntament, els membres dels mateixos es feien fonedissos a una velocitat de vertigen. Ningú esperava l'última nota, i així que les gralles la interpretaven i els timpals marcaven el darrer compàs, ja no quedava ningú per ballar-lo. Aquella canal humana que acompanya el pas de la processó no s'havia improvisat, i quan va arribar al tabernacle amb el sant, ens vam adonar que la gent aprofitava el poc temps que quedava per preparar-se per anar a veure el castell de foc. En arribar a l'església, però, les portes estaven tancades. Normalment el rector espera l'arribada de Sant Bartomeu i aconsella la seva conducció a l'interior del temple esperant les celebracions de l'endemà. Però el rector no hi era, i no hi havia cap porta oberta, ni la de la rectoria. Recordo la cara de l'alcalde, la tribulació de la seva mirada, i per un moment vaig pensar que ordenaria de conduir el sant a l'interior de l'Ajuntament al costat dels gegants. A l'endemà, però, l'escàndol que s'hagués produït hagués estat proper a l'apocalipsi. Els sitgetans descobririen que el sant no havia dormit a l'església. Ens mirava l'alcalde a tots buscant una solució ràpida, i per un moment vaig pensar que s'emportava el sant a casa seva. Sort que l'Antoni Miravent tenia la solució. Es van entendre ell i l'alcalde en silenci i tothom va marxar a veure el castell de foc amb el convenciment que aquell any també es produiria el miracle i el sentiment de Sant Bartomeu acompanyaria els seus fervorosos fidels encara que haguessin oblidat d'acotxar-lo al seu redós. Jo me'n vaig anar amb por. No sabia per què, però augurava un seguit de dissorts en formes diverses que no detallaré per no passar per ser ocell de mala baranya. A l'endemà, mentre em dirigia a l'ofici de festa major, anava amb les orelles ben desplegades per tal de sorprendre algun comentari fortuït que justifiqués les meves sospites de la vigília. Aparentment tot seguia els ritmes prefixats i la matinal havia estat més alegre i festiva que mai. En arribar a la parròquia les portes estaven obertes, menys mal, em vaig dir. El lockout passat només havia estat un fet puntual i no donaria lloc a cap mena de vaga religiosa de conseqüències imprevisibles. Quan vaig trobar l'Antoni Miravent, em va faltar temps per preguntar-li mentre m'indicava el lloc que havia d'ocupar durant l'ofici. Toni, on ha dormit el sant? A Maricel, em contestà, amb un posat de satisfacció perquè la seva pensada, com es demostrava, havia estat oportuníssima. Aquella nit de no recordo quin any, Sant Bartomeu va passar la nit a l'entrada del Saló de Vaixells davant per davant de l'escultura original del Greco. La imatge, si us hi fixeu bé, és poderosíssima. Jo no sé què es van confessar a aquells pròcers sitgetans i em produeix vertigen només d'imaginar-ho. El canvi d'aires per al sant, indignat i en certa manera desnonat, i l'alleujament de la solitud de l'escultura jubilada, de feia temps, segur que van ser una bona ocasió per congeniar. Una oportunitat que els va permetre d'intercanviar punts de vista diferents, per a un, profans, per a l'altre, sagrats. I jo em vaig quedar pensarós, perquè, com qui no vol la cosa, estava a punt de descobrir el secret de la Festa Major. Al vespre, durant la processó, em vaig tenir la prova definitiva, però em sembla que hauré d'abusar una mica de la vostra paciència, perquè el que ara us vull relatar és una imatge de la Festa Major que roman opaca per la majoria de sitgetans, i són els prolegòmens de la processó. Un moment especialment important, ja que et permet sentir la força i no sé si la rellevància del protocol. És a dir, la forma en què el poder, en aquest cas municipal, s'exhibeix per tal de ser reconegut com a tal. Primer arriba la invitació que et convida a la participació en els actes processionals. En la vida diària d'un regidor municipal, la quantitat d'invitacions que es reben resulta ingent, desproporcionada, potser. Ara bé, la invitació de la processó de Sant Bartomeu mereix un comentari especial i a hores d'ara em sap greu no haver conservat cap d'aquelles targetes que respiraven una mena de solemnitat transcendental. Entre altres raons, perquè és l'única ocasió al llarg de tot l'any en què es prega al convidat d'assistir-hi amb vestit fosc. Em vaig quedar garratibat, i això per dues raons. La primera, d'ordre personal. Em va fer pensar que aquell suggeriment provenia d'una altra època feliçment traspassada i que el que es mereixia era una transgressió en tota regla. La segona, d'ordre pràctic, era molt més dramàtica. L'únic vestit fosc de què disposava era d'hivern i la perspectiva de gruar 3 hores coberts de llana o de franela espantava el més agosarat. Sortosament, vaig decidir de comportar-me amb prudència gràcies al fet que en algun moment vaig pensar que el responsable de la redacció d'aquella invitació tan solemne era l'Antoni Miravent i que, per tant, no era en absolut gratuïta. Faria el cor fort. Vestit de color fosc, em vaig dirigir cap a l'Ajuntament amb l'americana doblegada sota el braç. Quan vaig entrar a l'alcaldia, al lloc de reunió, em va faltar temps per uniformar-me com calia. Allà dins hi havia una representació total del poder local i tothom, és clar, vestia de color fosc, fins i tot el comandant de la Guàrdia Civil, que lluïa un uniforme que no he tornat a veure mai més, d'un blau elegantíssim, que inspirava més de respecte i admiració. Un cop al carrer, perfectament arrenglarats, vaig esperar amb fruïció que algú demanés el pas doble per amenitzar el tràngol, i algú ho va fer, i la banda va començar a interpretar les primeres notes de Paquito el Chocolatero, exactament igual que la vigília. En Miravent, però, amb tota l'educació que li conferia el domini del seu càrrec, es va adreçar al director i el reconvingué a interpretar la música escaient, és a dir, religiosa. Em vaig quedar pensarós, perquè no acabava d'entendre el que els meus sentiments feia hores que endevinaven, segurament des del moment en què vaig imaginar la conversa entre l'estàtua del Greco i Sant Bartomeu. La pregunta que em feia mentre travessàvem el racó de la calma era molt senzilla. Quina és la frontera que separa el component religiós i el component cívic? No vaig trigar gaire a descobrir la resposta que emocionalment ja havia assimilat. Cap. No hi ha fronteres, perquè la processó de Sant Bartomeu barreja els dos components d'una forma misteriosa i exultant. Hauríem de referir-nos-hi com a religió cívica o civisme religiós, per intuir la naturalesa d'aquest sentiment que té el poder d'agermanar tots els sitgetans. A mi, que estic mirant d'identificar els gestos de la festa, m'agrada definir-la com a litúrgia profana i espero que el senyor rector em sabrà disculpar l'atreviment. Per cert, em sembla que no cal que sigui més explícit del que ja ho he estat per desvetllar la identitat d'aquell personatge que, com deia més amunt, vetllava des de l'ombra perquè la festa lluís com es mereix. El penúltim gest que vull descriure és el que presenta una visualització més explícita. De fet, va ser ell el que em va posar en el camí de descobrir els gestos culminants de la memòria que tots guardem de la festa. Els gestos i els personatges, és clar. M'estic referint a un instant importantíssim, vital gairebé, el moment del trasllat, aquell en què un sentiment es transmet de pares a fills, per dir-ho amb un mot, el llegat. A hores d'ara no hi ha ningú que pensi que el futur de la festa està amenaçat. Només cal estar amatent a la passió que es viu al carrer en cada un dels seus estadis, una passió que difícilment identificareu en altres poblacions tan lliurades a les tradicions com la nostra. Que les formes de la nostra festa tenen el futur assegurat durant dues generacions com a mínim, em sembla d'una evidència indiscutible. Ja sé que aquesta garantia de pervivència l'hem aconseguit gràcies a iniciatives com la matinal infantil de Santa Tecla, que em referia abans, o a la pensada igualment audaç d'introduir en els plans d'estudis infantils Sitges i la festa com a matèria de coneixement. El que ara vull referir és un moment emocionalment intens, elemental i simple, si voleu, però carregat amb un poder simbòlic transcendental. Almenys a mi així m'ho sembla. Com a pare, he participat de la vida de la festa des de la major part de les seves fases. Dic de la major part perquè a mesura que els nostres fills es fan grans, hi ha facetes de les quals has d'anar-te'n excloent perquè el mateix curs de la festa trobi els seus camins. A casa, com en la majoria de llars sitgetanes, conservem com si fossin autèntiques relíquies, objectes que des del temps parlen de l'experiència viscuda en molts moments de la vida dels meus fills. Un petit drap de ceràmica en un prestatge, una massa perduda en un racó, castanyoles, espardenyes i faixes de tota mida i color, pals trossejats que recorden les ferides d'una batalla festiva entre pastors, i un drac que ha sortit en no sé quantes matinals infantils i que any rere any va perdent pedaços de la seva pell que hem après a emmarcar i ofereixen un resultat digne de figurar en una sala d'exposicions. Suposo que aquesta tampoc no ha estat una pensada original i que en moltes parets sitgetanes pengen restes pictòriques del vell drac abans de la miraculosa resurrecció que va gaudir ara fa uns anys, en un gest mimètic d'aquell altre que va portar molts socis culers a endur-se en un tros de gespa del camp a casa com a testimoni de la seva passió barcelonista. En el fons, com s'ha escrit sovint, som uns animals sentimentals. Sí, però els sentiments s'han de transmetre. Han de passar de pares a fills i d'avis a nets, com qui no vol la cosa, d'una forma natural i espontània. És aquest instant el que vull identificar i resumir. La projecció, el trasllat, el testimoni que lliurem entre generacions, el moment màgic del llegat. Per a mi, aquest episodi és d'una candidesa tan senzilla que sembla invisible. I en canvi es produeix, i de quina manera? S'acostuma a esdevenir de la següent forma. Arribareu a la plaça de l'Ajuntament i sabeu que està a punt de produir-se la ballada dels gegants, la darrera, la que tanca el cicle i obre la nostàlgia. Esteu cansats, però el moment s'ho val. Sentiu algú que us dona un cop, però no en feu cas perquè els cops formen part del paisatge. Una altra vegada hi reaccioneu. No és un cop, aquesta vegada no. És el vostre fill o la vostra filla que us adverteix que ell o ella també hi és i que ja no, i que no pot gaudir del privilegi de la vostra altura. Us agafa la mà i us estira. Ja sabeu el que pretén. Us armeu de coratge, traieu forces de no sabeu on, i au, amunt, amunt. No en som conscients. És un gest tan elemental, però, quan una mare o un pare o un avi aixeca una criatura i l'encimbella fins a les espatlles, sent que aquell és el lloc exacte. La criatura de sobte s'immobilitza com si fos víctima d'una hipnosi fabulosa i gràcies al pur contacte i a la visió privilegiada que li ofereix l'enlairament, som capaços de tornar a sentir la fascinació i la il·lusió del nen que encara portem a dins i que també tenim a sobre. Sentim que una energia bascula en dues direccions, de baix a dalt i de dalt a baix, i que es transfereix un secret que només entén el pare, la mare o l'avi que teniu al costat, també amb una criatura encimbellada. La plaça vibra d'emocions, balla com un sol cos, batega amb un únic cor, incommensurable, i el vostre fill o la vostra filla, allà dalt, sent per primera vegada el misteri de sentir-se com un petit gegant. El cicle finalment s'ha complert, la vida està assegurada, i una finíssima melangia us envaeix perquè no sabeu ja a quin altre deure us deveu. El meu àlbum d'imatges s'ha tancat. En podria recuperar algun altre, sempre hi ha algun altre. He repassat gestos, personatges, anècdotes. Tot i així tinc la sensació que em deixo alguna cosa al pap, que la insensibilitat de la festa em reclama un últim full. Penso en els gegants, en la imatge de Sant Bartomeu, fins i tot en el drac i en l'àliga, i sembla que s'han posat d'acord a mirar-me amb un posat de ciències que m'increpa i em diu: vols dir que has acabat? Defujo la seva mirada incisiva i perdonavides, però sento que els estic fallant. Se m'apareix la moixiganga amb una contorsió estranya, com si els cossos s'haguessin apressat de formar un gran interrogant. I els castells aixequen un 3 de 8, quin si no. Just quan l'enxaneta fa l'aleta, em mira i, investit d'interlocutor col·lectiu, em pregunta: i es pot saber què hi fem nosaltres aquí? Prou que ho sabeu vosaltres el que hi feu, els hauria de respondre. I no ho faig perquè el que em demanen és una altra imatge, una penyora. Una prova de fidelitat que renovi el compromís de cada any. Somric. La imatge que em fa somriure és antiga, deu tenir 30 anys o més. La vaig recordar l'any passat, quan es va escaure el centenari de l'Hospital de Sant Joan i una colla d'amics ens vam reunir per rememorar la història d'aquesta institució i de l'elaboració de la malvasia. Era un sobretaula, en un sobretaula distès, amè i fecund, com ens agrada de fer per alliberar la sensualitat de les paraules després de sadollar els sentits amb un bon àpat, parlàvem de la vida i de la mort, és a dir, de la crisi que ens han obligat a patir i que ens està paralitzant fins a l'extenuació. En el caliu de la conversa, una idea es va anar imposant amb una eloqüència corprenedora. Al sud, és la idea, al sud hem hagut d'aprendre a treballar amb una matèria que és viva. Que la indústria turística reivindiqui la naturalesa vívida del seu negoci em sembla un fet sorprenent. Ara bé, aquesta vitalitat no és exclusiva de la restauració i de l'hostaleria, els quals s'han de basar a treballar en productes tan estantissos com les menges, les begudes i els clients, sinó que forma part de la nostra manera de ser. Al sud, acumbolats per la Mediterrània, la vida excel·leix amb tots els seus matisos. Fa 35 anys vaig fer amistat amb un estudiant alemany que va estar una temporada entre nosaltres, endariat a conèixer els secrets de la nostra llengua i dels nostres costums. M'hi referiré com a Angel, no sigui cas que estigui entre nosaltres i se senti cruelment al·ludit. No us penseu que és una precaució banal, al contrari. Quan em vaig casar, i de forma totalment inexplicable, em va venir a felicitar tot i que no havia estat convidat. Així que per si de cas l'he tornat a batejar amb un nom, per altra banda, prou anodí. Cedint a la seva dèria per conèixer-nos i aprofitant que la seva estada coincidia amb la festa major, li vaig mostrar tots i cadascun dels banys populars. L'hauríeu d'haver vist. La seva ment analítica no es perdia detall. Ho processava absolutament tot, fins i tot detalls que jo no havia calat mai. Crec que va arribar a formular una agosarada interpretació antropològica sobre el sentit de la festa, fonamentada en la imbricació dels quatre elements: la terra, l'aire, l'aigua i el foc. No parava de fer preguntes, i més preguntes que jo contestava com podia. Al final me'n vaig afartar. Què podia fer per fer emmudir aquell cervell que semblava un bisturí i que em distreia de la festa? Suposo que ja us ho imagineu. Estirant les seves paraules com si fossin una corda, el vaig situar al vell mig del Vall de Diables. Em sembla que era la Colla Vella. Just quan es disposaven a encendre plegats cada una de les masses. En veure's envoltat de foc, per tots els costats, esbarat, amb un punt de desesperació, i amb un espant als ulls, semblant al que hagués posat el mateix Luter si mai s'hagués topat a Íñigo López de Loyola, em va cridar: però es pot saber què celebreu? El seu català, encara que no us ho sembli, era perfecte. Jo li podia haver contestat qualsevol cosa, parlar-li de la fascinació i de la il·lusió de la canalla, del poder de la festa, del llegat, què sé jo. Però li vaig etzibar: celebrem que estem vius. Doncs això, celebrem-ho. Que Sant Bartomeu visqui molts anys i que els sitgetans puguem celebrar-ho. Amigues, amics, visca la festa major.
Moltíssimes gràcies, Xavier, per aquest magnífic pregó. Ha repassat des dels àlbums de fotografies personals que, si em permets, cada sitgetà i cada sitgetana guarda la seva llar i guarda en el si de la seva memòria moltíssimes coses. Aquests moments iniciàtics que tots plegats, que tots nosaltres, d'alguna manera o altra, amb les nostres famílies, amb els nostres amics, hem tingut. L'escoltisme, un permís de servei militar, l'època de regidor, per cert, deixa'm dir que 20 anys després la carta d'invitació dels regidors continua dient a l'hora de la processó es recomana vestir fort. Gràcies, doncs, per abocar-nos tot això. Tots nosaltres ens hi hem sentit molt identificats, aquest pas de l'àmbit familiar a l'àmbit dels amics, que en definitiva és identificar els gestos de la festa per ser-ne protagonistes, que és el més important. Moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats per aquest magnífic pregó. Sitgetanes, sitgetans, el compte enrere de la festa ara ja és qüestió de pocs dies. En edicions anteriors de la Festa Major us convidava a que canviéssim els nostres costums particulars o personals davant de la festa. Així us convidava que busquéssim un lloc diferent per veure passar la cercavila o la processó. Molts de nosaltres tenim el lloc on anem cada any a veure-ho. Altres vegades us convidava a que assistíssiu a algun acte de la Festa Major que encara no hi havíeu anat mai. Enguany us convido a fer una cosa diferent, a que us deixeu aconsellar. Tots probablement tenim un ball preferit, un ball popular preferit. Deixem que un familiar, enguany, un amic, un conegut, ens recomani el seu ball preferit, que sigui diferent al nostre. Descobrim la seva música, els seus passos, el seu vestuari, els seus balladors, les seves balladores. Segur que hi descobrirem coses noves. Segur que descobrirem que la Festa Major té moltes òptiques i punts de vista diferents. Gaudirem així d'una Festa Major diferent, però tan vella com nova, tan jove com gran, tan personal com col·lectiva. Ara brindarem amb cava, aquí a la plaça de l'Ajuntament, perquè tots tinguem una bona Festa Major. Després, els que vulgueu, podreu baixar al passeig de la Ribera, davant del monument del Greco, a seguir els concerts d'aquesta primera nit de festa. Sitgetanes, sitgetans, amics, amigues, ara és l'hora vostra, és l'hora del poble. Teniu Sant Bartomeu a les vostres mans. Mantingueu desperts els 5 sentits i també un 6è sentit, el sentit de l'esperança i de la intuïció. La intuïció de compartir que el millor sempre està per arribar. Fem-ho realitat, que tinguem un gloriós Sant Bartomeu. Bona Festa Major!
Doncs amb aquesta invitació a la descoberta d'un ball diferent, l'alcalde de Sitges, Miquel Forns, acomiada l'acte, mentre ara el president de la comissió de Sant Bartomeu i de Santa Tecla, Rafael Font, li fa entrega doncs d'un petit obsequi al pregoner, a Xavier Gimeno, que està doncs ara rebent aquesta felicitació per part, com dèiem, del president de la comissió i del mateix alcalde de Sitges, mentre de fons sentim aquest so de la música de la processó de Sant Bartomeu. Un pregó llarg, molt llarg, el que ens té acostumats, però que s'ha escoltat, no se sentia absolutament res a la plaça de l'Ajuntament, i això que, tal i com hem dit al principi, hi havia moltíssima, moltíssima gent, tant al davant com al costat. Ara mateix estan posant a dalt d'aquest enterimat, un enterimat presidit per la senyera i per la bandera de Sitges, doncs el president de la comissió al costat del pregoner i com i evidentment també de l'alcalde de Sitges. Molta gent aplegada, com dèiem, aquí a la plaça de l'Ajuntament en aquest tret de sortida de la Festa Major de Sitges 2013. Ara passa un minut de 2:15 de la nit. Com dèiem, Xavier Gimeno ha fet aquest repàs, aquest àlbum llarg, llarg, llarg de records i d'actualitat. i ara intentarem acostar-nos un moment a veure si els segrestem abans que, que ens els segrestin. I tant que sí. Xavier Gimeno, heu fet el pregó, ja esteu més tranquil que estàveu a l'inici, oi?
Sí, ara la veritat és que sí, ja ha passat tot.
Felicitats pel pregó, primer de tot.
Moltes gràcies.
Heu fet un àlbum de records?
Sí, ha estat, sembla que havíem parlat alguna vegada abans, tot i que no volia desvetllar els secrets, el que ha servit per estructurar doncs era un particular àlbum de records fet d'imatges personals, i com dic en el pregó, és la forma, aquestes imatges personals, la forma en què la memòria doncs va arxivant i va guardant els records que tenen un contingut emocional. I en el cas de la Festa Major, que bàsicament el que es transmet són sentiments, doncs em sembla que m'ha semblat que era la fórmula perfecta.
De la infantesa, la mili, la paternitat, una miqueta el repàs vital.
Bé, he hagut de seleccionar algunes, perquè aquest àlbum, clar, com qualsevol àlbum, pot ser inacabable, no? Però n'he seleccionat les que em semblaven més representatives d'acord amb el que volia explicar. Sí.
I un detall, en el vestuari, veniu abillat amb una corbata,
sí, he volgut...
amb el pal dels bastons,
sí.
dels pastorets.
Dels pastorets, sí, sí. Bueno, i un altre detall que potser ha passat més desapercebut, que és aquest vano de les gitanes. Ha estat una mica un...
Clocada d'ull?
És una clocada d'ull perquè els meus fills, els dos fills grans van participar en el ball de pastorets i la meva filla doncs, amb el ball de, encara balla amb el ball de les gitanes i havia de fer evident d'alguna forma doncs, aquesta implicació si és que volia arribar sencer a casa.
Doncs Xavier Gimeno, moltíssimes gràcies. Repeteixo, moltes felicitats per aquest pregó, per aquesta invitació a la festa. Us deixem beure aigua perquè deveu estar assedegat i us deixem també que us felicitin. Moltíssimes gràcies
moltes
i molt bona festa major.
Gràcies a vosaltres i bona festa major a tothom.
Doncs ja ho han sentit. Xavier Gimeno, i ara... No. Sí. Xavier Gimeno ens van donant indicacions i nosaltres ens mantenim. Molt bé, Rafael Font, president de la comissió. Ara, diguem, hem baixat un grau aquest nerviosisme que teníem a l'inici?
Bé, sempre és com quan comença un partit de futbol, no? Quan comença la roda, la pilota a rodar, pues, ja passen els nervis i ara ja es tracta de gaudir-ho i de passar-nos-ho tots molt bé i de que tot funcioni correctament, que per això portem tant de temps preparant-ho.
Rafael Font és una de les poquíssimes persones que fa molts mesos que sap qui seria el pregoner. Diguem que ha respost a l'expectativa...
De sobres, jo crec que ha estat un pregó excel·lent, tant des del punt de vista literari com de vivències personals, que entenc que és el que realment nosaltres buscàvem.
Doncs tot preparat per la festa ja?
Penso que tot preparat.
Doncs repetim, com us hem dit abans, molt bona festa major.
Molt bona festa major a tothom.
I ara, doncs, diguem, ens hem posat aquí com una mica improvisats davant del doctor Robert Miquel Forns, alcalde de Sitges. Bona nit, bona festa major.
Bona nit a tothom.
Anava a dir un pregó, un repàs d'imatges.
Sí, la veritat, bé, ja ens esperàvem que hi hagués un retrat literari. Òbviament, quan un pregó, doncs, qui el declama és un escriptor, ja ens ho imaginàvem. I realment ha sabut combinar molt bé el fet literari amb el fet personal. És a dir, agafar aquest àlbum de fotografies que tot sitgetà, tota sitgetana, tot penedesenc o penedesenca té en el seu interior quan gaudeix de les festes, jo crec que ha estat un encert, perquè tots ens hem sentit molt identificats.
I ara heu convidat, heu fet un convit especial, heu canviat, en lloc de canviar de lloc, canviar de ball.
Sí, bé, jo crec que és que la Festa Major de Sitges, com tantes altres festes, té moltes òptiques i molts punts de vista diferents. I cada any he demanat, doncs, he convidat els sitgetans i les sitgetanes i aquells que ens visiten, doncs, que o que bé canviïn de lloc, perquè tenim el costum d'anar sempre a veure aquella cercavila en aquell lloc concret, o la processó en aquell altre lloc, o alguns actes hi anem i altres no hi anem. Home, convé veure-ho tot, perquè veure que la Festa Major és molt diversa. I aquest any m'ha semblat que, malgrat tenim un ball preferit, que pot ser els gegants, pot ser el foc, pot ser la moixiganga, els bastons, el que sigui, deixar-nos aconsellar per amics o famílies perquè ens enamorem d'altres balls també, que són molt més rics, són molt més intensos que potser que el propi que tenim com a preferit. Per tant, vaja, que tinguem una òptica diferent i això és el que crec que hauríem de fer aquest any.
Doncs ja hem sentit el primer tret de sortida oficial de la festa. Us preguntem el mateix que li hem preguntat al president de la comissió. Tot preparat?
tot està a punt, la Comissió de Festa Major i Santa Tecla ha treballat molt, molts mesos, totes les entitats, empreses, institucions, col·laboradores, estan totes coordinades perquè gaudim d'una gran Festa Major aquest 2013. Ara ja està arrencat, com ha dit el president, com ha dit el pregoner, això ara ja no s'atura i realment passarà de seguida. Per tant, gaudim-la al màxim.
Doncs Miquel Forns, alcalde de Sitges, moltíssimes gràcies i molt bona Festa Major.
Bona Festa Major a tothom.
Doncs ja ho han sentit, els tres que hi havia dalt de la taula, els tres que hi havia a dalt de l'entenimat, que amb els quals ja també hem pogut conversar. I fins aquí una transmissió de les més llargues que recordem. Ara són 7 els minuts que passen de 11:45 de la nit. Per què? Doncs perquè el pregó ha estat llarg, però que el pregó hagi estat llarg no vol dir que el pregó hagi estat pesat. Ha estat un pregó excel·lent i que ha fet que la gent, doncs, el seguís amb un interès extraordinari. Com dèiem, Xavier Gimeno ha pregonat aquest primer dels actes oficials de la Festa Major de Sitges. Demà hi ha més coses, demà passat hi ha més coses, el 23 comença ja amb l'entrada de gralles i, òbviament, el 24 és Sant Bartomeu. Nosaltres, per tant, ara mateix ho deixem aquí. Ho deixem aquí, això sí, comentant, per una banda, que aquesta transmissió que hem fet en directe, tant a través de les ones de Ràdio Maricel com també a través de la web de Ràdio Maricel, que també ha estat retransmès en directe a través de Maricel Televisió i Penedès Televisió a través de la web, serà repetida demà per Maricel Televisió i, perdó, per Penedès Televisió a partir de 12:45 del migdia. A partir de 12:45 del migdia. Òbviament, demà també a Ràdio Maricel, durant el programa El Matí a Cel Obert, reemetrà a les 10 del matí, doncs, aquest pregó a càrrec de Xavier Gimeno, un pregó que també podrem tornar a escoltar el dia 23 després de l'entrada de gralles. Com dèiem, nosaltres ho deixem aquí. Han fet possible aquesta transmissió, doncs, aquí a la plaça de l'Ajuntament, en Jordi López i en Vicenç Morando, des dels estudis de Ràdio Maricel, també l'Albert Soler i l'Aleix Ramírez, que també el tenim aquí al costat col·laborant, i qui els parla, Joan Dutosaus. Tots plegats us desitgem una molt bona Festa Major.